Xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Més de la meitat dels espanyols esperaven una altra decisió de Pedro Sánchez, segons una enquesta flash del Centre d'Investigacions Sociològiques elaborada a partir de divendres. Un 36% considera que el president espanyol havia de continuar governant, en canvi un 20% apostava perquè dimitís i un 11% perquè se sotmetés a una qüestió de confiança, mentre que un 23% esperava que convoqués eleccions. Mentrestant, l'anunci de Sánchez de continuar el càrrec ha generat una allau de reaccions. Escoltem el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
El president del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional.
Per cert, que el CIS, pel que fa a l'actuació de la justícia contra la seva dona Begoña Gómez, un 30% considera que l'obertura de diligències està justificada, mentre que el 48% sosté que és una manera de ficar-se en Pedro Sánchez i intentar fer-li mal. Més temes, parlem en clau econòmica. L'encariment del gas, l'electricitat, l'alimentació han tornat a impulsar l'alça als preus a Espanya aquest abril, segons dades avançades de l'índex de preus al consum, l'IPC, que és l'indicador, recordem, que mesura l'evolució del cost de la vida, publicades avui dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Malgrat això, l'IPC subjacent, el que no té en compte l'energia ni els aliments frescos, va continuar amb una moderació iniciada fa mesos i es va situar al 2,9%. I tenim ja les xifres, ho va prometre el Gremi de Llibreters de Catalunya, que ens diu que s'ha incrementat en un 6% les vendes a l'any respecte a l'any passat en la facturació de la setmana de Sant Jordi, arribant als 25,4 milions d'euros. S'han venut 70.000 títols enfront dels 60.000 de l'any passat. Aquesta dada fa palès, han dit, el talent creatiu i la potència editorial de la xarxa llibretera de Catalunya. Pel que fa als més venuts, no hi ha sorpreses. Història d'un piano, de Ramon Gené, en català, i en castellà, La grieta del silencio, de Javier Castillo. I us hem estat dient, estem molt pendents de la pluja que continua caient arreu de Catalunya. No ha generat encara problemes i és molt benvinguda després de la sequera. Això sí, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per intensitat i acumulació de pluja, en principi al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. Pel que fa a les conseqüències en els embassaments, sembla que de moment són positives. És tot de moment.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 29 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda, tot i que sembla que la previsió és monotemàtica. Lluís Mi Pérez.
Podem dir que avui tenim goig pel que fa a la meteorologia a Catalunya. Plou a bots i barrals a moltes comarques, ja porta una colla d'hores descarregant a molts indrets, i la tendència és que encara el que queda d'aquest dilluns continuï plovent. I atenció, perquè ho farà amb ganes. Ja anirà plovent sobre mullat i ho farà sobretot amb més força al Camp de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Al llarg de la tarda s'hi acumularan força litres per metre quadrat. A la resta del país també anirà plovent, però ho farà d'una forma més minsa. Ja al llarg de la tarda la pluja anirà sent més escadussera en el cas de la Costa Brava o també a l'Alt Pirineu, amb cotes de neu entre els 2.000 i 2.300 metres. Atenció, perquè aquesta precipitació ha de continuar caient aquesta propera nit i demà al matí, sobretot a Girona i a l'àmbit de l'àrea metropolitana, amb un ambient fresquet. Demà al migdia i demà a la tarda ja s'obriran moltes clarianes, però encara tindrem ruixats, sobretot a les serralades. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs, mentre cau la pluja, avui al Connectats parlarem de la intel·ligència artificial al sector de la salut. En parlarem amb en Salvador Masip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per parlar de la final de la Champions femenina, la continuïtat de Xavi al Barça i també de l'última jornada de la Lliga de Futbol. A partir de les 5, coneixerem la taula de dansa de Sant Cugat de la mà de dues de les seves components. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per parlar d'Hípica Masfleca, una empresa familiar de Sabadell. I acabarem amb cultura per rebre la vella Diables del Prat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Xenoa, de Tallets, Estel Homes, Figaflaues, la Húngara, Lia Cali, Gemaumet, el Toni Menut o l'Orquestra Montgrins són alguns dels primers noms ja confirmats i que formaran part del programa musical de la Festa Major de Terrassa d'aquest any. És un cartell musical que va prenent forma amb els diferents conjunts i artistes que actuaran a la ciutat entre el 28 de juny i el 3 de juliol. És un cartell amb noms reconeguts per trajectòria o seguiment popular en el que un any més s'ha volgut continuar apostant pel talent femení, no només amb les solistes, sinó també amb bandes formades íntegrament per dones, com és el cas d'Al·lèrgiques al Pol·len, les Testarudes, les que faltaven, o la Coral Ohana. L'alcalde de Terrassa ha manifestat que la música és un dels pilars de la Festa Major i poder comptar amb artistes i formacions conegudes que satisfacin el màxim de públic possible ha estat un dels objectius principals a l'hora de programar el cartell d'actuacions de la Festa Major. En aquest sentit, a més, el batlle ha volgut remarcar el potencial i la varietat de l'oferta que compta amb una àmplia presència de formacions locals.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la cocapital del Vallès Occidental, a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Genís Roca serà el nou vicepresident de la Fundit, la propietària de l'Escola Superior de Disseny i de l'Escola d'Arts Tècniques de la Moda. L'empresari especialista en desenvolupament de negoci i cultura digital entoma aquesta responsabilitat amb la intenció d'impulsar una institució que assegura estar carregada de reptes de futur. Entre ells, la disrupció tecnològica que obliga a repensar la forma de fer el món de la moda i el disseny, tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit acadèmic. Això s'hi suma l'objectiu que el municipi prengui consciència de les potencialitats de comptar amb l'Escola Superior de Disseny.
A vegades les ciutats, els territoris, els països no s'acaben de creure el bo i valuós que és el que tenen. I ni que sigui transmetre una miqueta d'optimisme, si puc ajudar a transmetre una miqueta d'optimisme i d'autoestima i d'ambició al projecte, ja m'haurà begut la pena.
Roca compatibilitzarà la vicepresidència de la Fundit amb la presidència de la Fundació Puncat i amb la vicepresidència també del Museu Picasso i el Barcelona Music Lab.
Gràcies, Pau. I des del litoral, des de Badalona, ens informa Santi Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest matí a les 8 el centre d'acollida municipal Can Bofí Vell ha tancat les portes. La cinquantena de persones que hi passen allà les nits han pogut fer el seu darrer àpat, l'esmorzar, abans de recollir les seves pertinences i marxar de l'equipament. A hores d'ara, Can Bofí Vell es troba buit i sense cap activitat. D'altra banda, l'Ajuntament de Badalona explica que després de reunir-se amb entitats i la Generalitat de Catalunya encara no tenen una alternativa habitacional. En el pròxim ple, però, s'aprovarà el pagament d'€1.200.000 a Suara, la cooperativa que gestionava el servei fins ara i que permetrà liquidar part del deute acumulat. Per altra banda, Guanyem Badalona demana a la Generalitat que tuteli l'Ajuntament de Badalona respecte a les decisions sobre el centre d'acollida municipal Can Bofí Vell. Ho ha fet en una reunió amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. De fet, Dolors Sabater adverteix que la llei de drets socials obliga els ajuntaments a donar resposta al sensellarisme. Escoltem la presidenta del grup municipal Guanyem Badalona, Dolors Sabater.
No pot ser que un alcalde es peti els drets de la ciutadania, es carregui els serveis i que aquí no passi res. L'alcalde només fa que posar excuses de mal pagador. Però hi ha una llei de drets socials, que obliga els ajuntaments a donar resposta al sensellarisme. No ens podem quedar de braços creuats. I la Generalitat no pot mirar cap a una altra banda. Aquí s'ha de donar resposta, s'ha d'obligar l'ajuntament a que compleixi els seus deures.
És per això que demanen implicació del govern de la Generalitat per, segons Guanyem Badalona, evitar que es desmantellin els pocs serveis socials que s'ofereixen a la ciutat.
Gràcies, Santiago. Seguim aquest repàs a l'actualitat des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez Alonso, bona tarda.
Bona tarda. Avui es commemora el Dia Internacional de la Dansa i, com cada any, des de fa 18, el Centre Cívic Jardins de la Pau ho ha celebrat aquest cap de setmana amb una gran festa de música i dansa que ajunta a diverses entitats i grups de Vall del Prat. Un any més, aquesta gran festa ha estat un èxit i ha arribat a superar les 800 persones sobre l'escenari. Escoltem Montse Morillas, directora del Centre Cívic.
Vam iniciar aquest projecte el 2006 i tenim xifres rècord des de després de la pandèmia i fins i tot dels anys previs a la pandèmia. Avui passaran per l'escenari 822 persones de 70 grups, de 73 grups diferents de 21 entitats. O sigui, moltíssima, moltíssima gent que té passió per la dansa i que la vol compartir amb la resta de la ciutat.
Malgrat el dia nuvolat d'aquest dissabte, la pluja finalment no ha espatllat aquesta jornada de més de 6 hores de dansa i ha permès que diversos ballarins i ballarines mostrin la feina que hi han realitzat.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà engega per l'any 2024 en una nova edició dels pressupostos participatius. Tots els castellarencs, així com les entitats i grups estables inscrits al registre municipal, ja poden presentar propostes fins al 7 de juny. En total, s'han dotat aquest procés amb un import de 200.000 euros en concepte d'inversions. Les propostes s'agruparan en dues categories diferents, una per projectes d'inversió al nucli urbà amb 150.000 euros i un altre per projectes d'inversió localitzats a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions amb un pressupost de 50.000 euros.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. El filòleg i historiador de literatura espanyola medieval, Francisco Rico, ha mort aquest dissabte a l'edat de 81 anys. El santcugatenc era catedràtic de literatura espanyola medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre numerari de la Real Acadèmia Espanyola. En concret, des de 1987 ha ocupat la butaca amb la lletra P minúscula. La cerimònia de comiat ha estat aquest dilluns al matí al tanatori de la ciutat. Francisco Manrique també va ser el president de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, va formar part del Comitè Internacional del Premi Erasmus i va ser conseller de les principals publicacions europees i nord-americanes de Filologia i Història de la Literatura. Doctor honoris causa per les universitats de Bordeus, Nàpols, Valladolid i Bologna i el 2016 se li va concedir la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts. Va editar clàssics medievals i del segle d'or espanyol, en especial El Quixot. I ha escrit sobre literatura i història medieval i renaixentista. També va dirigir la Biblioteca Clàssica de la Real Acadèmia Espanyola, sota la batuta del Centro para la Edición de Clásicos Españoles, que el mateix Rico va promoure i dirigir. Va donar la seva col·lecció a la Biblioteca d'Humanitats de la UAB, amb peces d'especial interès com les edicions singulars del Quixot, incloent-hi la segona de 1615.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Experts de la UOC han analitzat la capacitat que té la intel·ligència artificial de processar grans quantitats de dades i donar sentit a la informació, i com aquesta pot ajudar en el camp de la salut i la seguretat pública. Marxem fins a Badalona i saludem en Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. És emocionant observar com la intel·ligència artificial ha evolucionat fins a convertir-se en una força transformadora en el nostre món. Segurament us preguntareu com ha evolucionat la intel·ligència artificial fins al punt on es troba avui i com aquesta pot afectar el sector de la salut en el futur. Aquesta intel·ligència ha recorregut un camí fascinant des dels seus inicis com una idea prometedora fins a la seva ubicació actual, al centre de la innovació tecnològica. En els seus primers dies, la IA es limitava a simples algoritmes i models predictius, però amb el temps ha experimentat avenços impressionants com l'aprenentatge profund i les xarxes neuronals, que han permès a les màquines entendre i processar dades de manera molt semblant a com ho fan els humans. Avui, la seva presència és ineludible en molts aspectes de la nostra vida, i el camp de la salut és un dels sectors on la seva influència potencial és més prometedora. Tenim el Salvador Massip, qui ens podrà aprofundir més sobre aquest tema i qui ens podrà concretar quins potencials té la integració de la intel·ligència artificial en la sanitat. Bona tarda.
Hola, què tal?
Parla'ns una mica sobre aquest fet de que la intel·ligència artificial estigui dins una mica del món de la medicina. Estem parlant d'un tema de futur o que ja és present?
És present i serà encara més present en el futur. La intel·ligència artificial en ciència i en medicina ja fa temps que està aplicant-se. L'arribada del ChatGPT i les intel·ligències artificials generatives és recent de cara al públic, però els professionals ja fa temps que estem treballant amb aquestes eines. I en aquests moments encara potser no estan del tot esteses globalment, però s'estan implementant a poc i és molt possible que en un futur proper tinguem intel·ligència artificial a molts llocs en l'àmbit mèdic.
Llavors, ara per ara, on ja s'ha implementat la intel·ligència artificial en l'àmbit de la medicina?
Sobretot, la intel·ligència artificial en aquests moments està posant-se a pràctica en el camp del diagnòstic, sobretot. Diagnòstic per la imatge, per exemple, o per intentar diagnosticar a partir de fotografies, tomografies, radiografies, lesions que potser amb l'ull humà li costa més reconèixer els patrons. La intel·ligència artificial és bastant bona a l'hora de poder identificar tipus de malalties com el càncer a partir d'aquesta mena de proves.
I a quins països ja s'ha implementat la intel·ligència artificial en aquest àmbit, en el diagnòstic? Aquí a Espanya ja ho tenim, això?
No, de forma estesa encara no. Això són sobretot estudis preliminars, diguéssim. Per tant, no espereu veure-ho a tots els hospitals en aquests moments, però són coses que aniran entrant i implementant-se a poquet, suposo jo, a tots els països a la vegada. És una eina que, si més no, en aquest camp es demostra molt útil i suposo que això sí que s'anirà aplicant. Potser tardarem més a veure-la en altres camps. Una de les coses que s'està investigant que pot fer la intel·ligència artificial és diagnosticar a partir d'entrevistes amb els malalts o directament a partir de les dades dels malalts. Aquest és un àmbit més del metge, diguéssim, i el perill d'això, clar, és que es deshumanitzi la medicina, no? Si realment tots els diagnòstics els fan les màquines, però aquest és una de les possibilitats que podria ser com a ajudant, si més no com a substitut del metge, però com a ajudant per poder fer diagnòstics més ràpids o més eficaços o més acurats. Crec que això sí que pot ser potser més llarg termini, però també ho anirem veient.
I existeixen altres àmbits dins de la medicina on la intel·ligència artificial podria també ajudar al metge?
On l'estem fent servir ja és en el disseny de fàrmacs, per exemple. Això també és la fase inicial, diguéssim, del que veiem en els hospitals, és trobar tractaments, nous tractaments, dissenyar nous tractaments, nous fàrmacs, i això ja es fa amb l'ajut de la intel·ligència artificial. Tot el que signifiqui processar dades, la intel·ligència artificial ho fa molt bé. I com que estem anant també cap al que és la medicina personalitzada, que bàsicament vol dir triar un tractament especial per cadascú, i això es fa a partir doncs, de les dades genètiques, epigenètiques, proteòmiques dels malalts, tot això, clar, són moltes dades que s'han de processar i això sí que la intel·ligència artificial ho pot fer millor que nosaltres.
Clar, i aquestes dades que la intel·ligència artificial processa, algú les ha d'implementar, no?, dins del sistema?
Sí, sens dubte. O sigui, el que no estem dient ni crec que vegem mai és la substitució del factor humà de la medicina. Els humans són encara part essencial d'aquest procés. La intel·ligència artificial servirà per ajudar i per millorar, per agilitzar, per fer les parts més explicades, però no per eliminar del tot el que és aquesta component humà absolutament necessari en medicina i en moltes altres feines en les quals la intel·ligència artificial pot participar. Sempre hi ha d'haver-hi aquesta supervisió final per part dels humans, sens dubte.
Uh-huh. Tu ara estaves fent referència doncs, dins de la medicina doncs, a un àmbit més físic, però també és molt important el tema de la salut mental. La intel·ligència artificial també podria ajudar en aquest àmbit?
Possiblement, perquè s'han creat ja bots, chatbots d'aquests que permeten doncs, que una persona pugui parlar amb una màquina i se tenir alguna mena de suport. Crec que això és un d'aquests àmbits en els quals s'ha d'anar molt de compte, com deia abans, perquè el que estem buscant és complementar i ajudar i no substituir. El que no podem anar és cap a un sistema en el qual es derivin els mals mentals cap a les màquines, perquè no és això que necessiten. Ara, això no vol dir que no pugui aportar algun fet de valor tenir una interacció doncs, això amb un chatbot o amb el que sigui que pugui complementar la feina que facin els professionals.
Clar, en aquest sentit, el millor seria que la intel·ligència artificial es pogués encarregar del seguiment de la persona.
Per exemple, hi ha una sèrie de tasques més pesades o més això més administratives, potser, que la intel·ligència artificial les pot agilitzar molt. I amb això, si més no, amb ciència ja ho estem fent. Tot això que hi ha abans de processar dades, per exemple, tot això ho pot fer sempre millor la màquina que un humà. I de cara a l'assistència mèdica, doncs, també tot el que siguin coses que puguin ser de seguiment o de control o això de supervisió, si ho centralitzem en intel·ligència artificial, pot millorar el servei. Però, com deia abans, sempre hem d'anar molt en compte amb el que estem fent, no? Sempre intentant que no estiguem substituint una cosa que funciona o que hauria de funcionar per una altra.
Exacte. També en el vostre anàlisi que heu realitzat, parlàveu que podria arribar a predir desastres naturals. Clar, tu has explicat també la forma en què analitza moltes dades alhora, però a l'hora de predir desastres naturals, com ho faria?
És bàsicament el mateix, la idea de tot el que sabem, per exemple, tot el que estem dient ara sobre l'escalfament global, sobre l'emergència climàtica, tot això, els científics han arribat a aquestes conclusions ja fa anys gràcies a analitzar dades, a generar models que prediuen cap on anirà el clima i quins problemes pot representar això. Per tant, això, les màquines o la intel·ligència artificial, de fet, ja s'utilitza i s'utilitzarà més encara per generar models predictius que permetin doncs, fer això, previsions sobre cap on van les coses, tant sigui amb el clima o amb el que sigui, o amb els desastres naturals. Evidentment, això són prediccions, es basen en percentatges, es basen en dades. No et pot assegurar ni la intel·ligència artificial, ni cap expert, ni ningú et pot assegurar quan hi haurà el proper terratrèmol o quan hi haurà la propera pandèmia, però són les dades estan allà i vivim en un món en el qual les dades són or, realment, perquè el poder que té les dades és molt elevat si sabem com manipular-les i llegir el que ens diuen. No? Per tant, en aquest cas, recolzar-se amb els ordinadors i donar-los part de la responsabilitat aquí crec que pot ser útil.
Hi existeix algun exemple de que la intel·ligència artificial hagi predit alguna cosa relacionada amb aquests desastres naturals?
Que jo sàpiga, encara no, però tot és qüestió d'esperar. Suposo que ho veurem en un futur.
Clar, llavors, des del teu punt de vista, a partir de tot això que m'estàs explicant, creus que en algun moment ens podrem fiar al 100% de la intel·ligència artificial? Perquè potser estem deixant en mans una mica el diagnòstic d'un pacient o qualsevol cosa a aquesta intel·ligència.
Bueno, la pregunta també la podíem fer. Tu et fies 100% del diagnòstic d'un metge, d'un humà? Clar, el 100% jo no em fiaria de ningú, ni de la màquina ni d'una persona. Per tant, com millor prenguem decisions i com més recolzades les prenguem, molt millor. Jo en cap moment donaria el valor al 100% al que pugui dir una intel·ligència artificial. Ara, evidentment, perquè està fallant moltíssim, encara és molt irregular els resultats que dona, però és que en el futur segurament sempre hi haurà un marge d'error. Per tant, això ho hem de tenir present, de la mateixa manera que els humans també cometem errors. Per tant, quan si ens recolzem els uns als altres, el que deia abans, no? Més que substituir, més que donar la responsabilitat a la màquina en lloc de la persona, si ens ajudem i ens complementem, crec que això sí que pot ser positiu.
I quins obstacles i limitacions creus que pot tenir aquesta intel·ligència artificial ara i també en un futur?
Bé, hi ha un obstacle primer ètic, potser, perquè aquí estem parlant doncs, de processar dades, de que aquestes dades van a algun lloc i són dades molt personals quan parlem de medicina. Realment ens fiem de que aquestes dades estan realment anonimitzades i realment no cauran en males mans. Això la història ens explica, que ens demostra que no sempre és segur, per tant, ja seria el primer problema. Èticament també el que dèiem abans, que no estiguem generant una atenció mèdica de dos nivells, és a dir, la gent que paga doncs, pot accedir a un metge físic i la gent que va al sistema públic doncs, ha d'anar amb una màquina. Això també seria un risc. Hi ha una sèrie de factors ètics comuns a tota l'aplicació de la intel·ligència artificial que en medicina, sens dubte, serà un dels problemes que s'ha de vigilar, s'ha de tractar. I després, de fons, hi ha el problema principal que té la intel·ligència artificial, que és que consumeix molta energia. Això no en parlem mai, no ho diem mai, però les recerques, per exemple, per internet, fetes al ChatGPT o qualsevol dels copilots o qualsevol d'aquests nous programes, comparat amb el Google normal, gasten 10 vegades més energia. Si tothom està fent servir intel·ligència artificial i l'apliquem a la medicina i és una cosa realment estesa, haurem de començar a pensar com ho fem sostenible, això. Ja estem en un moment en el qual tenim problemes, estem en una crisi energètica, ja hem de buscar fonts alternatives d'energia. Si a sobre tenim una activitat que consumeix moltíssima energia com això i cada cop estarà més implementada en la societat, en la medicina, etcètera, etcètera, doncs això ho hem de començar a solucionar ara mateix.
Clar, i també ara estic pensant que no només seria un ordinador, potser s'hauria com d'habilitar en el propi centre un espai per tenir com aquesta intel·ligència en algun lloc, pot ser, perquè no serà només un dispositiu que tu pugui fer.
No, evidentment, hi ha d'haver-hi algun lloc que hi hagi prou servidors per encarregar-se d'aquestes coses. Als hospitals tindrem els terminals que sigui, però estan connectats a una granja de servidors en algun lloc. Això també ocuparà un espai. Requerirà també doncs, un sistema de logístic perquè la informació arribi a prou velocitat, els cables que sigui, etcètera, etcètera. Crec que planteja reptes, sens dubte, però bé, també hem acabat implementant la internet i hem acabat implementant un munt de coses que són, des del punt de vista tecnològic, reptes, doncs suposo que això també es podrà solucionar més que res. Crec que em fa més por potser els primers que dèiem, no? Reptes més ètics i morals i socials de com implementem aquestes estructures, que no els tecnològics, que suposo que aquests sí que sempre acabem trobant la solució.
I ara ja, abans d'acabar, a partir també d'aquest anàlisi que heu realitzat, des del teu punt de vista, com creus que es podria garantir una intel·ligència artificial de qualitat i transparent? Quina seria la via o la manera?
Crec que ha de ser sobretot oberta. Un dels grans problemes que tenen aquests algoritmes que estem fent servir ara és que són una mica una caixa negra, que no sabem molt bé què hi ha d'altra banda. Evidentment, les intel·ligències artificials estan promogudes i posades a la nostra disposició per empreses que volen fer diners, amb la qual cosa sempre hi haurà aquest factor de que no és un producte benèfic, això, evidentment. Llavors, clar, sempre aquesta transparència costarà. Això crec que seria important i s'està demanant que aquestes companyies explicitin molt més clarament com aquests programes arriben a les conclusions. I això és potser un dels punts més importants. I el segon, el que dèiem tota l'estona, no? que això està molt bé, però sempre hi ha d'haver-hi el filtre humà en algun moment. No? Per tant, assegurar que les dades, els resultats, estan filtrats, comparats, confirmats per algun expert en algun moment, i si això serveix per la medicina o per qualsevol altra disciplina, crec que això sempre hauria de ser-hi.
Doncs, Salvador Massip, moltes gràcies, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, per estar aquí amb nosaltres i una mica apropar-nos més a aquest futur, ja no tan futur, i que probablement d'aquí uns anys, o qui sap, però veurem la intel·ligència artificial, doncs, més integrada en el món de la medicina. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres, salut.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda, avui arribem puntuals a la tertúlia esportiva dels dilluns i estem de celebració. Per què? Doncs perquè plou, que és un bon motiu, i perquè tenim els tres components de la tertúlia d'avui als estudis respectius. Comencem per Terrassa. Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal. Com estàs? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Carme. Home, des de l'estudi número 1.
No té color, eh?
Víctor Jiménez, de la Ràdio Municipal.
No té color. Això s'agraeix moltíssim. Per això deia que avui estem de celebració. Qui estàveu escoltant ara mateix somriure és el Martí González, que és periodista de Cugat Media. Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carme.
I benvingut a la tertúlia del Connectats.
Moltes gràcies.
I un altre dels habituals que completa aquesta pota, aquesta tercera pota de la taula d'esports, és el Raül Chao, que és periodista i el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, plujosa, aquí per Sabadell.
Sí, sí, avui...
En tots portem... els sentits, eh?
Ostres, és veritat. El Sabadell està... disculpeu-me la frase, però està amb l'aigua al coll, eh?
Sí, sí, no, és a dir, jo tinc una por que, molt gran, és a dir, queden 4 partits, has de guanyar 2 i un empatet o 3 victòries, i aquest diumenge hi ha derbi, ve el Nàstic, que també ve de derrota... i serà un partit vibrant, i jo crec que tothom que pugui veure el partit, ja sigui per la tele, que ho dona Esport 3 o si no que venga al camp a l'estadi, perquè jo crec que és un partidàs per dos equips, i pel Sabadell ha de guanyar sigui com sigui.
Quantes jornades queden per acabar
quatre.
La Lliga?
Quatre, sí.
Uf, això és un... Bueno, cada partit és un matchball, no?
Sí, ara, de fet... Moltes estan, moltes lligues, tant a Primera Federació, Segona Federació, s'estan acabant, estan en els moments decisius, diríem, i, bueno, molt interessant, més enllà, el futbol català, més enllà de Barça, Girona, Espanyol, també és molt interessant de seguir-lo, ara.
Déu-n'hi-do. Ara, el Terrassa, podem dir que tranquil·lament està allò respirant, eh? Les últimes jornades la cosa ha anat prou bé, no, Miqui?
Sí, estem en aquella dita que diuen mal de muchos consuelo de tontos, no? Estem aquí amb la sisena plaça per jugar l'any que ve la Copa Federació i jugar a la Copa del Rei, o sigui que bé, una temporada doncs, que s'havia fet una despesa important, un pressupost important per poder estar, doncs, fins i tot deia en paraules del propietari, no? De poder estar lluitant per l'ascens, fins i tot l'ascens directe, i clar, doncs ens ha faltat una mica de temps. Sembla que el Terrassa és el millor equip de la segona volta, però amb això no en tens prou. Jo crec que els 5 primers s'havien distanciat moltíssim i hem arribat una mica tard.
Un Terrassa una mica dièsel, no?
Exacte.
Correcte.
Però correcte, vaja, correcte. Ja ho diuen, que l'alegria va per barris, i ja ho hem pogut comprovar en aquest principi de tertúlia. També estem de celebració, per què? Doncs perquè ja tenim final de la Champions femenina, i celebrem que en aquesta final torni a ser-hi el Barça de Jonathan Giraldez, que s'acomiadarà i a veure si és possible amb un nou títol. Ara s'ho hauran de guanyar i hauran de suar la samarreta, perquè el rival no ens agrada ni en pintura. Olympique de Lió.
Sí, de fet és la bèstia negra. Encara no ha guanyat el Barça a l'Olímpic de Lió. Dues finals perdudes ja. Veurem si aquesta tercera Champions ve amb la tercera... O sigui, aquesta sí que guanya el Barça, pot guanyar contra l'equip francès, que és com el clàssic, és com el Madrid del futbol femení, diríem, n'ha guanyat moltes ja. És veritat que aquest any no arribaven massa bé, però bueno, ja s'han plantat a la final. El Barça, com deies, de Jonathan Giraldez s'acomiada, i veurem si s'acomiada amb 4 títols. Pot per primera vegada guanyar els 4 títols encara, està a la final de la Champions, està a final de la Copa de la Reina una setmana abans, a punt de guanyar la Lliga ja, i amb la Supercopa i a la butxaca. Per tant, podria guanyar per primera vegada també els 4 títols. Veurem si pot ser.
Com veieu aquesta final, Raül?
Jo crec que és la final somiada per les culers, no? Perquè tenen moltes ganes d'aquella revenja contra el Lió. Ja es van quedar amb la mel als llavis l'any passat, no? Perquè el Lió va ser eliminat anteriorment i no van poder tenir aquesta revenja. Jo crec que, a més, jugaran a casa perquè és a Sant Mamés, amb una gran majoria de públic blaugrana. I pel que fa al partit, a mi em... Jo vaig gaudir, és a dir, bueno, venia després de plorar una mica pel resultat del Sabadell, i obrir la tele vaig gaudir bastant, i sobretot perquè el Barça té la millor jugadora del món amb una clara diferència respecte a la segona, que és Aitana Bonmatí. Aitana és el pulmó dret, el pulmó esquerre, tot, absolutament tot del Barça, és a dir, és una jugadora increïble, és a dir, trigarem anys a veure una jugadora així. I després, amb mi, el Chelsea, el pla de partit del Chelsea, jo crec que va tornar a ser superior al de Giraldez com al partit de l'anada, és a dir, recordem que la primera part les Blues van tenir un travessers quasi sense portera, i a la segona part un pal, no? I després ja amb l'expulsió va decantar el partit, i amb el penal de Rolfo va decantar el partit, no? Però és a dir, a mi, com deia el Martí ara, és a dir, el Barça ara mateix no està potser en el seu millor moment, tot i així també, per exemple, amb la que Hansen no està encara al 100% perquè va debutar després de la lesió en el partit de l'anada i encara no està a tope, i veurem a veure què fan, no? Però sobretot per mi una de les claus és que fa al mig del camp, perquè a mi aquest Keira de pivot i Patri d'interior juntament amb Aitana, jo crec que allà falta una altra jugadora tipus Alexia o Clàudia Pina, una altra jugadora que pugui donar una certa més de màgia, no? per ajudar i que arribin les pilotes cap a les davanteres.
És veritat que aquesta temporada s'ha vist un Barça femení amb més febleses, no? No tan contundent. I el que jo em pregunto, i us pregunto a vosaltres, és el paper d'Alexia Putellas. Per què? Què intuïu? Com l'interpreteu? Miqui?
Jo crec que està... No sé, jo crec que aquest any s'ha fet massa soroll, no?, amb el tema de la seva continuïtat, no? Crec que ha estat un any també difícil per ella, amb el tema de la selecció, amb el tema de recuperar-se de la lesió, no? I potser doncs, també del poc protagonisme que va tenir, entre cometes, al Mundial, i tot això doncs, ha enrarit una mica l'ambient. Però, de totes formes, jo crec que és una jugadora a tenir en compte, i tant de bo es pugui quedar al Barça, perquè jo crec que és una jugadora molt i molt necessària i que li queda encara futbol per donar a l'equip.
Però per què no ha estat tan present en les alineacions de Giraldez?
És veritat que està tenint poques estonetes, però sempre que surt, últimament, com a mínim, bé, toca bé la pilota, és evident la qualitat que té. Sí, és veritat que, com deia el Miqui, la lesió, i aquesta lesió d'aquest any, sobretot, que no va acabar de ser lesió, que va acabar com... es va passar uns mesos fora sense jugar, sense poder anar jugant, però encara no tenia una lesió, però tenia molèsties al genoll. Veurem com s'acaba de recuperar, sobretot físicament, i com deies, també hi ha part d'aquesta no continuïtat, d'aquesta no renovació encara, acaba contractar el juny, encara no han volgut parlar. De fet, falten Alexia i Mariona, crec que són les dues últimes que falten per renovar de cara a la temporada que ve, que acaben contracte. No sé si té bona pinta en aquest sentit. De fet, no, l'altre dia segurament no hagués ni entrat si Aitana no hagués anat al canvi al final.
Ja. Raül? No,
a mi em sorprèn, és a dir, perquè jo crec que Alexia és una jugadora que té aquest toc diferencial que encara que no estigui al 100% sempre apareix, no? És a dir, per exemple, el partit de l'anada va tenir l'ocasió més clara del Barça a la segona part, no? que es va anar fregant el pal. Aleshores, a mi em sorprèn, i a més, pel que deia abans, no? A mi no m'acaba de convèncer veure a Patri tan cap al davant i no a la seva posició preferida, que és la de pivot, que per mi és la millor pivot del món, i això no m'acaba de convèncer, no? Perquè sobretot depèn el Barça molt d'Aitana, perquè Patri és una jugadora més de perfil defensiu, i jo aquí és on veig més a l'Alexia. I, per exemple, no sé què opineu vosaltres, però és que jo crec que, per exemple, a Giraldez la veu més de davantera o de fals extrem que no al mig del camp. I, per exemple, amb la selecció jo crec que sí que la veurem més al costat d'Aitana d'interior.
Veurem si... No sé, si hi ha final feliç. Per cert, si voleu aconseguir entrades per anar a aquesta final, hi haurà bufetades, eh?
Sí.
El que jo no sé a vosaltres, què us sembla que la UEFA hagi venut ja la meitat de l'aforament de Sant Mamés?
De fet, vaig estar atent, de fet, tinc entrada de la UEFA, la primera. Abans
ja tens entrada?
Abans de saber si arribava el Barça o el que sigui.
Podies haver avisat.
Aquelles entrades que va això, que va obrir la UEFA, les vam comprar directament.
El Barça no estava classificat encara.
No estava classificat, no. De fet, vaig patir una mica per dir, potser veure un Chelsea olímpic o un Chelsea PSG a Sant Mamés, però bueno, ja, mira, passes el cap de setmana a Bilbao i ja estava molt bé, també veig l'estadi Sant Mamés, que es veu que està molt bé, però mira, com a mínim això hi serà el Barça. Sí, i a més, aquesta, ara el Barça les posa a la venda, primer per socis i sòcies, després per
panyistes
i després per l'afició en general. Vull dir que l'afició en general que no sigui sòcia, no sé quantes ni quedaran.
Però amb 6.800 és que hi hauran bufetades.
Sí.
Què us sembla a vosaltres?
Jo crec que d'aquestes 6.000 potser sobren perquè jo crec que tothom qui vol anar a la final ja té les seves entrades.
Això també és veritat.
Com estava dient el Martí, jo crec que tota la gent del Barça va comprar les seves entrades ja quan la UEFA va fer el primer pack i després el segon pack, no? És a dir, perquè llegia a Twitter, la gent va anar a tope, perquè jo crec que si és en Mamés que et deixa 5 hores i escaig de Barcelona, és un... I a més, sent una final de Champions ja val la pena. I tenint la confiança que el Barça és el millor equip a nivell mundial, jo crec que la gent estava superconfiada i ja va anar, des del primer pack va anar all-in. Aleshores, jo crec que ara potser del segon d'aquest pack que tenen les entrades del Barça, les 6.000 i escaig, potser no hi ha tantes, diguem, entre cometes, hòsties, no?, per les entrades, perquè ja la gent que les té ja és la que les volia.
Espero que sigui així, perquè jo demà vaig a fer un intent, eh? A veure què passa, a veure si tenim...
Dilluns que ve ens explica si has tingut sort.
Sí, us ho comentaré, perquè m'agradarà treure'm l'espineta de la final de Turí.
Clar.
Perquè va ser... O sigui, he vist el Barça dues vegades en directe, eh? En directe, dues vegades. La primera, a Turí. Cao. Però cao.
I mira que ha perdut poc.
I la segona, aquí, a Lluís Companys, amb el Chelsea.
Ostres,
cao.
Potser sigui millor que no hi vagis, eh?
No, vols dir? No, a la tercera Carme. La tercera és la bona, ho he de provar.
A la nova Creu Alta no et convidaré.
No. Bueno, t'he de dir que fa molts anys ja hi vaig anar i crec que el Sabadell estava en un dels seus millors moments històricament parlant. O sigui que...
Ostres, aleshores benvinguda, eh?
Però clar, és que va ser quan jo començava, imagina't. Això, a veure què passa amb el tema de les entrades. Per cert, que parlant de Champions... no ens despistem perquè la Champions masculina encara continua. Hi ha dues semifinals, eh?
Demà i demà passat.
Demà Bayern de Múnich en Real Madrid. I dimecres Dortmund PSG. Algú es perdrà les semifinals o no us ve de gust?
A mi m'agrada molt el futbol i segurament les miraré, però és veritat que no estic massa animat amb el que he quedat, eh? O sigui, no sé qui vull que guanyi, no sé amb qui aniré. No m'acaba de caure simpàtic cap dels quatre equips, especialment. Llavors, potser diria el Dortmund, però és el que té segurament menys opcions a priori. Llavors, sí, el veuré perquè m'agrada el futbol i últimament els partits de Champions, jo crec que amb la norma aquesta de les anades i tornades de que els gols fora de casa no valen el doble, crec que s'han tornat encara més vistosos, hi ha més gols, la gent va marcar i va guanyar i prou, i els equips, i per això sí que els miraré, però vaja... Sense gaire animació.
Implicació
emocional, exacte.
Sí. I vosaltres, Raül?
Jo tinc moltes ganes de veure les semifinals de Champions, no? És a dir, el Madrid i el Bayern jo crec que són els dos principals equips que tenen candidats a guanyar la Champions, perquè jo crec que el PSG i el Dortmund estan un passet per sota. Però això sí, el factor sobretot de l'estadi del Borussia és un estadi que sobretot a l'Atlético de Madrid ja el vam veure que va patir molt i fa uns anys el Madrid va patir una dolorosa derrota amb aquell famós 4-0 amb Lewandowski fent un repòquer de gols. És un estadi molt complicat i per mi l'eliminatòria demà és el plat gran, no? És a dir, l'Allianz Arena quan es vesteix de gala és un estadi espectacular. I veurem què fa el Madrid, no? No sé si l'última vegada que van anar allà va ser contra Guardiola i va ser el famós 0-4 amb dos gols de Cristiano, de Ramos, i no me'n recordo qui va ser l'altre. A veure què tal, no? Però jo crec que després de veure el City-Madrid, que jo crec que era la final anticipada, jo crec que la Champions ja ha perdut una miqueta, no? Perquè, és a dir, el City era el clar favorit i el Madrid jo crec que és el... Quan va a Europa sempre es transforma i sembla un altre equip.
Miqui?
Jo crec que potser aquests partits de quarts de final tan amb olor a final, no? Anticipades, potser han deslluït una mica el que ve per davant, no? Que aquesta és la llàstima. És que, clar, és difícil amb qui quedar-me dels equips, no? Potser, mira, el Dortmund em podria fer una mica de gràcia.
Com es nota, resta, els culers? Com es nota,
no,
els culers?
No, sí.
Jo comparteixo amb tu, vull dir, jo ha quedat deslluïda totalment la possible final, no? Si pensem que, en com que, ens agradaria.
És que a mi, per exemple, doncs, mira, si hagués estat l'Atleti de Madrid també m'hagués fet il·lusió, però ostres, el Dortmund potser és l'equip que potser el podem una mica recolzar, o sigui que, no sé...
Però això és per descarte, difícil, no? Eh? Ho fem per descarte, no?
Sí. Ja. Sí. Jo, com li vaig dir al Raül la setmana passada, fins i tot aniríem a l'Estrapul Sabadell, però que directament, o sigui, em costa, dels quatre equips, però bueno, si m'haig de quedar amb algú, potser li farà més il·lusió al Dortmund.
Bé, doncs, no sé, ja veurem què passa, no?, aquesta setmana partits d'anada, i és a continuació, la setmana següent és la
Exacte.
Tornada?
Sí.
Doncs ràpidament sabrem el desenllaç, vull dir, no queda tant. Com que el Barça ja no hi és a la Champions i a la Lliga, tampoc no se li espera, doncs no. ens haurem de conformar veient els últims partits de la Lliga com si fossin entrenaments de cara a la temporada que ve, no?, pràcticament.
Sí, de fet, avui juguen, i sí que és veritat que s'ha de mirar de cara a la temporada que ve, sobretot des que Xavi va dir que continuava, etc. Però s'ha de fer proves, s'han de veure més jugadors, com a mínim, no sé si perquè la temporada que ve es quedin al Barça i puguin guanyar confiança, o com per posar-vos al mercat, a l'aparador, de, no sé, de treure'n alguna cosa positiva, ja sigui perquè se'n vagin cedits o venuts. Però és veritat que també hi ha aquesta part de l'objectiu que sembla que ja estigui fet.
Segona plaça.
De la segona plaça, que crec que és important. I el Girona no sembla que s'aturi massa. O sigui, i avui hi ha partit important, jo crec, i bastant trampa contra el València, perquè ningú parla del partit d'avui del València. I és important per això, per aquesta segona plaça, tenint en compte que la setmana que ve hi ha el duel català a Montilivi, Girona-Barça, sí.
Sí.
El Barça no pot descansar ni un minut perquè s'està jugant la segona plaça, i la segona plaça et dona molts diners i et dona la Supercopa Aràbia, que això equival també a uns calerons ben bons que a la situació que està el Barça no es pot refusar, no? I a mi avui és un partit trampa, no? Perquè el València juga a Europa, a més amb l'empat del Betis i de la derrota de la Reial Societat, avui pot fer un... pot mossegar bastant en aquesta lluita, i el partit dels partits és la setmana que ve, no? El dissabte a Montilivi. I per mi el favorit és el Girona, perquè és que el Girona ara mateix ha tornat va tenir una miqueta d'aquest bajón, que és normal, perquè és a dir, és que el Girona té més de 70 punts. És que això és una barbaritat, és una barbaritat en majúscules, la temporada que està fent a l'equip de Michel. I a les Palmes, una altra vegada, Imperial, és a dir, Dovich, que és el Pichichi, és a dir, un jugador del Girona és Pichichi de la Lliga, és a dir, és una passada. I veurem què tal, i veurem si aquest final de temporada pot decidir o no si Xavi continua, no? És a dir, perquè és que el show d'aquesta setmana és dels
Home,
grans.
Home, però
dir, és
que... encara ho dubtes que continuï, Raül?
Home, és que jo, si no queda segon, per mi jo no continuaria amb Xavi, és a dir, és que el Barça perdria molts diners, ja ha perdut els diners de que no s'ha classificat pel Mundialet aquest que jugant l'any que ve de la Champions, que ha perdut una barbaritat econòmicament. Si el Barça no queda segon, també perd molts diners, és a dir, és que jo...
Potser fa un Pedro Sánchez i triga 5 dies
en
decidir el què.
Sí, clar, jo no sabria què dir-te, si Pedro Sánchez ha fet un Xavi o Xavi ha fet un Pedro Sánchez, sí. No sé.
O els dos s'han fet un homenatge, no?
Sí,
és a dir, a veure...
Sí.
Però no sé, és a dir, tot el que ha passat en aquest any al Barça és bastant surrealista, és a dir, el de les palanques, que no entren, que no entren, que Xavi sí, Xavi no, que Xavi diu que me'n vaig i després tornes, és a dir, ara mateix Xavi com pot mirar la plantilla a la cara, és a dir, l'ha enganyat, l'ha estat enganyant, és a dir, com no em feu cas, dic que me'n vaig perquè així em fareu cas. I després no, és a dir, no sé, és a dir, i la porta, per exemple, amb els fitxatges, és a dir, Víctor Roque... perquè no l'han inscrit amb el filial i hagués estat jugat amb el filial. Que ha jugat una hora en 4 mesos És que no té cap mena de sentit quan aquells 70 milions que ha costat el fitxatge, o 60 o el que sigui, haguessin estat destinats a un pivot, que és el que estava demanant Xavi des de principi de temporada, que no ha tingut. Aleshores, jo aquesta relació la veig molt, diguem-ho, tòxica, no? És a dir, perquè estan pendent d'un fil i no sé com acabarà. És a dir, si Xavi no comença bé la temporada que ve, és que jo crec que la mínima que poden se'l trauran de sobre més, perquè acaba contracte aquell any, aleshores ja no hauran de pagar un any més i coses d'aquestes. No sé, però és a dir, jo la situació a Can Barça la veig una mica des de fora bastant estranya.
I la frase de dir, no, com em queda un any de contracte, doncs continuo. Amb això que estàs dient, que si no arribes a tenir aquest any de contracte estaries fora del Barça. O sigui, clar, això complica també una mica les coses, no?
I després de tants mesos, el gener ja va dir que se n'anava. Vull dir que... I a més, amb el tema aquest de la confiança, que crec que ho deia el Raül, el canvi de dinàmica que es inventava Xavi, de gràcies a que jo vaig dir que marxava, hem canviat la dinàmica, fins que han arribat els partits complicats, els partits més decisius, contra el PSG i contra el Madrid, que a banda de la nada, que és veritat que sí que es va competir, a la tornada, vaja, més enllà de l'expulsió, clar, llavors el canvi de dinàmica aquest d'allò ja ha quedat frenat, estem aquí com en aquest impàs de ja no podem guanyar res, però Xavi continua perquè no tenim diners per fitxar més, i a més això que deia de Vitor Roque i dels fitxatges, de la política de fitxatges, jo crec que també s'hauria de plantejar el Barça, si ens venen que no tenen diners, que no pot fitxar, si realment s'ha d'anar a fitxar un jugador de 18 anys de Brasil, quan aquí mateix dos jugadors que tenen 17 anys o 16 anys de Lamine estan tirant del carro ja d'aquí, que no t'han costat res, més enllà de la Masia i del que hagi portat la seva educació futbolística. Llavors, no sé si has d'anar realment a Brasil a buscar un jugador tan poc consolidat, per molt que potser, si es confia en Vitor Roque, pugui ser un gran jugador en un futur.
I segurament...
Jo encara no entenc...
Digues, Raúl.
Jo encara no entenc com Pau Víctor no ha debutat amb el primer equip. És a dir, és que Pau Víctor em sembla el millor jugador del filial amb una clara diferència. És a dir, és un jugador que pot jugar de nou, de fals extrem, de mitja punta, pot jugar de tot. És el pitxitxí de la categoria. És un jugador brutal, és a dir, que l'any que ve, si el Barça no el compra, perquè crec que el pot comprar per 3 milions, diria el Girona, si no el veurem a primera divisió segur, perquè és un jugador amb un potencial increïble i que Rafa Márquez, per exemple, confia més en ell que en Marc Guiu, no? Que és el contrari que Xavi. Aleshores, a mi em sorprèn, és que a mi el fitxatge de Vitor Roque, és a dir, és que m'ho han d'explicar a poc perquè no l'acabo d'entendre, és a dir, gastar-te aquesta pasta amb un jugador que pot tenir una qualitat increïble i un potencial abismal, però la situació que està al Barça, gastar-te 60 milions en un jugador que et pot sortir cara o et pot sortir creu, això jo crec que no, és a dir, això és un jugador que hauria de fitxar l'Atlético Madrid, el Sevilla, aquest tipus d'equips, però el Barça ara mateix necessita una estrella que tingui un rendiment immediat ja. I al davanter, jo crec que tenint a Lewandowski, tenint a Ferran, Rafinha i sobretot Lamine, home, jo crec que s'havia de reforçar al mig del camp, però qui mana el Barça? És a dir, és la tertúlia que fem rere setmana. Qui mana el Barça? La Porta, Mendes o una altra persona?
És que el del sushi. És la pregunta del milió. El del sushi. Per cert, que hi ha un tema que es va posar sobre la taula i és el de la preparació física. Realment heu vist un Barça al qual li ha faltat precisament aquest punt de preparació?
Jo d'aquí destacaria sobretot Pedri. O sigui, la figura de Pedri no...
I Pedri, avui es dubta, perdona.
Sí, es veu que ha entrat a la convocatòria, es veu que ja està bé, l'últim entrenament el va fer bé, però veurem si juga. Pedri, no sé exactament quin és el problema, què li passa, però és veritat que ja la cara que li veus al final dels partits, dius, ostres, no entenc com un jugador professional...
No tira, no pot.
Més enllà de les lesions en si, que en va acumulant moltes, hi ha jugadors que són més propensos a tenir lesions musculars, etc. Però és que igualment, ja per fatiga, per la cara que fa al final els partits, per com acaba corrent o no corrent, dius, ostres, aquesta preparació... La resta no ho he notat especialment. Jo crec que el Barça ha tingut més problemes futbolístics que físics en aquest sentit, en aquesta temporada.
Jo posaria un X aquí, a la travessa. Vosaltres,
que, per exemple, les lesions de De Jong totes han sigut on xocs o coses d'aquestes. És a dir, el jugador que més s'ha lesionat ha sigut Pedri, però que ve del lluny. I jo crec que se l'ha esforçat massa. Perquè, per exemple, recordem que torna, crec que és al febrer, per el partit contra el Nàpols, i enganxa com 4 o 5 partits seguits jugant sempre. I jo crec que és un jugador que necessita entrar a poc, és a dir, un partit juga i un altre descansa, i un juga i un altre descansa. Tu el veus jugar i el veus com sobrecarregat sempre, és a dir, el veus amb una cara, el pobre, que no té 20... que Pedri que tindrà 21 o 22 anys, i sembla que tinc 40 anys i estigui allà amb les seves últimes, i jo crec que Pedri necessita descans i un tractament de... que pugui fer net de tot, perquè és que aquest any hi ha Eurocopa, si no es lesiona i no passa res estrany, anirà a l'Eurocopa. I un altre any que començarà la pretemporada tard. Uf, a mi em fa por, perquè Pedri jo ara mateix no el veig aguantant més d'un mes sense lesionar-se, tal com està la cosa.
Miqui?
Han acabat, jo crec que han cremat una sèrie de jugadors que ha de servir una mica com a full de ruta del que ha de ser el futur del Barça, no?, per evitar aquests problemes. Jo crec que hi ha una sèrie de jugadors, doncs, que tenen una càrrega de partits importants, que a més estan en una època de formació, on sí, la frase aquella típica de que són joves i han de jugar, sí, però estem parlant d'un alt nivell, estem parlant d'un descans i uns viatges, un estrès que també provoca estar en equips capdavanters, i tot això jo suposo, doncs, que passa factura i que s'haurà de posar fil a l'agulla si no volem que torni a passar amb algun jugador jove.
Bé, doncs ja no ens queda gaire més temps. Parlarem de la situació de la Federació Espanyola de Futbol un altre dia, perquè això és un culebrot. Això és un culebrot, no us ho perdeu.
Això quan acabi la temporada podem fer capítols i capítols sobre això, és a dir, si algun productor de tele té ganes de fer una sèrie, és que jo crec un llibre es fa best-seller, és a dir, perquè és que això és surrealista. I a més, avui el de Rubiales declarant, és a dir, és que...
Home, penseu que... La federació està, diguem, ara tutelada per una comissió que ha creat el govern espanyol, però alhora hi ha el vigilant vigilat, no? Ara tenim també a la UEFA i a la FIFA que estan pendents i vigilants d'aquesta comissió que ha creat el govern per vigilar la Federació Espanyola.
Són els teus pares a l'escola.
Sí, en parlarem un altre dia. Els tres, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la setmana.
A tu.
Bona setmana.
Adéu-siau.
Una abraçada.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.